Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova picabaralla entre Alberto Núñez i Joy Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats, la primera després de la condemna del fiscal general de l'Estat. El líder del PP ha instat a Sánchez a demanar perdó per la condemna del fiscal i aquest li ha retret la seva obediència cega, dit a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo. Pero, ¿qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana.
Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. Porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. ¡Con la verdad! España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
I l'advocacia de l'Estat ha defensat avui que la informació sobre els comptes de la família Pujol Andorra, que va publicar El Mundo l'any 2014, era tan veraç que va motivar la confessió barroca, diuen, que va fer l'expresident uns dies després, reconeixent l'existència de comptes i fons des de fa dècades en territoris estrangers. Segons ha dit l'advocat de l'Estat, José Ignacio Ocio, a la vista de les qüestions prèvies, els indicis que van arribar a la justícia van motivar l'activació d'una comissió rogatòria que ara les defenses dels fills de Pujol volen anul·lar. L'advocacia també ha defensat la competència de l'Audiència Nacional per jutjar el cas Pujol i ha apuntat que l'Audiència a Barcelona ho avala. I l'estació de la Basella ha iniciat avui la temporada d'esquí amb bones perspectives, convertint-se en la primera que ho fa a tot el Pirineu i arreu de l'Estat espanyol. En aquestes primeres hores s'ha posat en marxa el sector de Coma Oriola i la zona de Masovera, ja que el fort vent que bufa cotes altes i mitjanes impedeix de moment obrir més pistes. I a Terrassa aquesta tarda arrenca el Catalan Dance en la seva primera edició. Aterren a la ciutat vallesana més de 200 professionals procedents de 21 països. En total, 23 propostes fins al 29 de novembre per impulsar la internacionalització i la cooperació de la dansa contemporània catalana. I nova patacada al Barça a la Champions, aquesta vegada contra el Chelsea. Ahir els blaugranes van veure com el conjunt anglès els passava per sobre amb un contundent 3-0. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 26 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i això vol dir que és sinònim d'economia blava. Per això tindrem aquí amb nosaltres la representant dels ports francesos a Catalunya, que ens portarà les últimes novetats. Concretament avui ens parlarà de ports esportius. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens acostarà als observatoris meteorològics. Farem la volta al món navegant, però no en 80 dies, i acabarem el programa d'avui coneixent de primera mà un curt. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Doncs mira, mitjada de la setmana i mirant que se'ns acaba el mes ja, eh?
Sí.
Bé, s'acaba el mes.
Dos dies i Nadal.
Home, tampoc corris tant.
Dos dies...
No, primer prefereixo gaudir del dia 6 de desembre, 7 de desembre...
Aquesta setmana obren ja els llums aquí a Tarragona.
Sí, aquest divendres,
sí.
No? El dia 28.
Sí,
que,
sí.
A més, s'han posat, crec que l'arbre, i ja us convido a tots, s'han posat l'arbre més de la Rambla, es veu que a la plaça la fan.
No, i a l'arbre a la Rambla
també. Ah, també n'hi ha? Sí, doncs mira, sí. Dos, per falta d'un.
Ah, fantàstic.
Ah, que bonic, eh?
Boniquíssim.
Home, és que em pensava que ja no el posarien a la Rambla. Pensava, eh?
Doncs has anat equivocada.
Doncs molt bé, anirem a donar un tomet per a la
Rambla. Exacte, molt camina, bé, camina.
Vinga, va.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com deia la Sílvia, ja estem a mitja setmana, dimecres, ja és Costa Vall, ja tanquem i obrirem els ulls, ja estarem a divendres. I ara us volia comentar una cosa, ara que estem també en l'esperit nadalenc a punt de sortir. Vosaltres feu-lo del calendari d'advent, de cada dia menjar una xocolatina?
Cada dia, sí, jo sí.
Sí.
Tot molt sigui bé, excusa per menjar xocolata, eh? Vull dir, no per res més.
Però ja ha començat, veritat?
No. dia 1 de desembre fins dia 24.
Ah, veus? Veig que vaig super desubicada perquè
sí,
jo no...
Sí,
no,
veig. No ho faig.
No faig això, no.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, molt ventat avui. Avui fa una tramuntanada d'aquelles de categoria extra.
Però ja t'agrada tot això, tu.
A mi m'encanta, jo he passat un matí super distret. A part, com aquí a la ràdio tenim un finestral molt, molt guapo i es veu tot el golf de Roses, veies les ratxes, les ràfegues de tramuntana que aixequen a el polsim del mar, no? El que se'n diu els polvareus, els veies avançar pel golf de Roses i fins i tot podies arribar a preveure la ratxa com venia, no? Deies, la veies venir per mar i dius, mira, d'aquí una estoneta picarà contra la finestra. I era molt xulo, era molt, molt divertit aquest matí.
Home, doncs ja està bé, vull dir, ja està bé que tu hagis passat bé, tot i que el vent molesta bastant, Sergi.
Sí. Ara que dèieu, un petit incís, un petit apunt, amb això amb els calendaris del vent, d'advent, no del vent, no d'advent, n'hi havia un d'un supermercat molt conegut que comença per L-I i acaba per Didel, o no sé com es diu, bueno, que el calendari d'advent aquest era cada dia, no era una xocolatina, sinó que era un esquer artificial per anar a pescar.
No, és que hi ha calendaris d'advent de tot, eh? Vull dir, de pesca segur que n'hi ha, però n'hi ha de roba interior, n'hi ha de joieria, n'hi ha de tot el que et vulguis imaginar. Vull dir, és algo increïble. I, a més, valen molts diners. Jo no entenc com la gent heu gastat tants diners amb això. Anem a saludar en Guillem per Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs, com bé estàveu parlant, ja amb els ulls posats aquí a primer de desembre per encetar els calendaris d'advent. I jo tinc una recomanació, que ara que parlàveu dels costos d'aquests calendaris, i és fer-los per les vostres parelles, és a dir, per tots els oients que estiguin escoltant, fer 24 petits detallets i que, doncs, a poc a poc vagin obrint i vagin descobrint les sorpreses.
Ai, que maco.
Sí, hi ha gent que els fa no només a les parelles, sinó també a la família en general, o pares, mares amb fills, o coses així. O sigui, sí, això també ho havia vist. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, jo també, jo també sóc de calendaris d'advent, a partir de dilluns comencem, sí, amb xocolatines, no? Amb un bombonet, jo el que fem a casa és que els dies que són festa posem un bombó una mica més gros, o aquells que ens agraden més qualitat, i els altres dies, per no tenir tanta xocolata, doncs un bombonet més petit, els dies que són així, dies de cada dia, anem combinant, però és bonic, i per la canalla, doncs un ninotet, una figureta, que també tinguin aquella mica de gràcia de trobar alguna cosa més enllà d'una xocolatina. Es pot fer de tot.
Sí, ja es pot fer de tot. Ara jo amb la xocolatina ja era contenta i ja sóc contenta. Vinga, va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Tossa avui reviu el seu passat de poble de pescadors gràcies a la intel·ligència artificial. Sergi.
Doncs sí, Marina, l'Ajuntament de Tossa de Mar ha presentat un audiovisual creat a partir de fotografies de pescadors del segle passat. Les fotos han estat animades per intel·ligència artificial en una visió molt realista de com era aquest poble mariner de la selva a inicis i mitjans del segle XX. La majoria d'imatges corresponen entre els anys 40 i 60 del segle XX i a partir d'aquí s'han creat un relat de la vida quotidiana arran de platja. Es pot veure com arriben les barques, com es desmalla el peix o com es remendaven les xarxes. En l'audiovisual també s'inclouen testimonis, encara en vida, que relaten l'ofici de pescadors. Aquest audiovisual s'ha estrenat al cinema Montserrat de Tossa de Mar i ha anat acompanyat d'una taula de debat sobre l'evolució del poble de Tossa, sobretot amb els canvis vinguts a partir de l'arribada del turisme i la desaparició de l'activitat pesquera al municipi.
Els pescadors d'arrossegament de Palamós reaccionen amb prudència a l'augment de 13 dies de pesca fins a finals d'any.
Doncs sí, avui tenim la reacció des d'aquest port del Baix Empordà, on la mesura és benvinguda, però tampoc llancen coets. La comunitat pesquera local tenia aquest any 150 dies de pesca i ja s'havia organitzat per acabar l'any fent activitat. Dins d'aquesta planificació hi va haver embarcacions que van amarrar puntualment durant l'agost passat. Escoltem a Francesc Benages, vicepatró de la confraria de pescadors de Palamós.
On s'adonarà aquests 13 dies, si donaran a cada barco 13 dies, o si els barcos que ja tenen per arribar al final d'any no caldrà que se'ls donguin, els que sobren com ho faran, no ho sé. Però vaja, ho valorem positivament perquè, a veure, doncs, perquè es pugui, diguéssim, arribar doncs, a final d'any, no? Tot i que ja et dic aquí, a Palamós, doncs, el mes d'agost vàrem amarrar fins i tot barques, bueno, vam amarrar dies per poder arribar a final d'any, no? Ara no arribàvem fins i tot ben bé al final d'any, però a mitjan mes de desembre arribàvem. Bueno, ara donant aquests 13 dies, doncs mira, si és que ara ens deixa pescar, perquè clar, ja veurem què passarà amb el temps, no? Perquè això també juga molt, a vegades juga a favor i a vegades juga en contra.
Declaracions de Francesc Benages, recordem, a Ràdio Palamós. Amb la proximitat de Nadal, però el que troben a faltar de veritat els pescadors d'arrossegament palamosins és més quota per pescar el seu producte estrella, és a dir, la gamba vermella. D'això, l'anunci fet ahir pel ministre Planes no en diu res. Aquest 2025, les barques de Palamós que van a la gamba han vist limitades les captures amb un màxim de 70 tones per total de la flota. El ministeri, recordem, ha habilitat un total de 7.339 dies addicionals de pesca pels 547 vaixells d'arrossegament que operen al litoral mediterrani de l'estat espanyol. De mitjana, 13 dies més per vaixell i amb l'objectiu tot plegat de garantir el subministrament de peix i mereix als mercats de cara a les festes de Nadal.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Ràpita celebra el Dia Mundial de l'Aqüicultura. Cel.
Sí, Marina, l'IRTA de la Ràpita celebra el Dia Mundial de l'Aqüicultura amb una jornada de portes obertes este divendres. L'objectiu és acostar la recerca i el coneixement a la ciutadania, escolars i professionals per dissipar reptes i desconfiances que encara poden existir respecte a la qualitat dels productes d'aqüicultura. Enric Gisbert, investigador i director del programa d'aqüicultura de l'IRTA, ha destacat que la recerca en aqüicultura és fonamental per adaptar el sector a les noves realitats, com el canvi climàtic i la necessitat d'aliments saludables i sostenibles.
Doncs bé, la recerca no para de fer canviar el sector, perquè evidentment el sector, perquè continuï creixent i continuï fent-ho de la manera tan bona que ho està fent, requereix d'inversió i requereix de coneixement, i aquest coneixement li dona la recerca. Per tant, cada vegada estem recolzant més el sector en acompanyant-lo, en que es pugui adaptar aquestes condicions canviants del medi natural que trobem, derivades de l'efecte climàtic, també doncs, millorant-li les dietes perquè puguin els peixos créixer més ràpid, produint medicaments perquè els peixos no es posin malalts, per posar uns petits exemples, no? Per tant, l'increment de del sector requereix d'una recerca sòlida i consolidada al seu voltant, perquè evidentment es nutreix dels resultats que aquesta va generant. I evidentment la recerca requereix d'un sector per tenir uns objectius clars i aplicats del seu treball.
L'aqüicultura no es limita al cultiu de peixos, sinó que abasta també mol·luscs com ostres, musclos, catxels, llagostins i fins i tot algues, amb un impacte creixent en la nostra dieta i economia. De fet, avui en dia, més de la meitat del peix que consumim prové d'aqüicultura, una alternativa saludable i sostenible que redueix la pressió sobre la pesca tradicional.
Les estadístiques ens diuen que més de la meitat del peix que consumim a les nostres cases ve de l'aqüicultura, ja no ve tant de la pesca tradicional com coneixíem abans. I per tant, l'aqüicultura cada vegada està tenint un pes més important per produir proteïna i aliment de qualitat, saludable i alineat amb aquesta dieta mediterrània que coneixem també aquí en el territori del Delta.
El Delta de l'Ebre és un lloc estratègic per a la recerca en aqüicultura gràcies a la riquesa dels seus ecosistemes i la qualitat de les seues aigües, que permet produir musclos i ostres d'alta qualitat. Actualment, el sector genera milions d'euros i centenars d'ocupacions al territori, i l'IRTA col·labora estretament amb productors per millorar la competitivitat i la sostenibilitat. Entre els projectes destacats, Gisbert explica que estan treballant en la selecció de llavors de musclo més resistents a les altes temperatures, així com en la producció d'algues per a l'alimentació cosmètica i productes funcionals. L'IRTA, amb seu a la Ràpita, és un referent europeu en recerca aplicada, que trasllada els seus coneixements directament a les empreses i al territori, afavorint l'ocupació, la innovació i la transferència tecnològica.
Voluntat de preservar els espais agraris i evitar més abandonament de terres de conreu s'està desenvolupant el Pla Territorial Sectorial Agrari del Penedès. Guillem.
Doncs sí, l'augment de l'abandonament de terres agràries en territori català i en concret a la vegueria del Penedès preocupa la Generalitat i és per això que estan incentivant la reactivació de l'explotació de les terres en desús. El Pla Territorial Sectorial Agrari del Penedès vol recuperar les terres abandonades a través de l'arrendament de l'explotació d'aquestes i així assegurar la continuïtat de l'activitat agrícola a l'hora de prevenir en riscos d'incendis. Amb aquesta voluntat, la Generalitat s'està posant en contacte amb els propietaris de les terres en desús per proposar-los l'arrendament de les seves terres. El pla també es guarda com a última opció la capacitat d'arrendar de manera forçosa les terres dels propietaris per tal d'assegurar, diuen, que l'agricultura continuï sent una activitat viable, sostenible i beneficiosa pel conjunt de la pagesia. En els darrers anys, el país ha fet passos cap a la planificació i el creixement urbà, així com a la protecció del medi ambient, però el camp sovint ha quedat al marge de les polítiques públiques. Aquest fet ha provocat l'abandonament de terres de conreu, dependència creixent d'importació de productes de l'exterior per abastir Catalunya d'aliments. És per això que el nou Pla Territorial Sectorial Agrari del Penedès vol definir els objectius del desenvolupament rural i les accions necessàries per assegurar la continuïtat de l'agricultura al territori. La capacitat d'arrendar les terres en desús i fins i tot d'expropiar l'usufruit d'aquestes permetrà reactivar assegurant la producció agrícola. També tindrà un paper determinant en la prevenció d'incendis. El Pla Territorial Sectorial Agrari del Penedès està obert a un procés participatiu on la ciutadania pot aportar propostes de millora en el seu desenvolupament.
Continuem a les costes del Garraf. La Junta del Consorci del Club Natació Sitges ha aprovat l'adjudicació de les instal·lacions per gairebé 2,5 milions d'euros.
Doncs sí, un pas d'obligat compliment des del 2015, explica el govern sitgetà, data de dissolució del consorci del club pel seu desequilibri financer. Ara, amb aquest pas d'adjudicació de les instal·lacions i, per tant, amb la seva venda, l'Ajuntament Sitgetà recuperarà part substancial de la despesa de més de 5 milions d'euros que ha suposat la subrogació per part de l'Ajuntament de la hipoteca del club. Coincidint amb la resolució satisfactòria d'aquest procés, el regidor d'Esports, Projectes i Obres, Jaume Monasterio, en finalitzar l'acte d'adjudicació, ha anunciat a l'alcaldessa la seva voluntat de formalitzar la renúncia com a regidor durant el proper ple municipal.
Anem ara cap a les costes del Maresme. La confraria de pescadors de Sant Elm no es posiciona ni a favor ni en contra de la construcció del martell a la bocana del Port d'Arenys, però reconeixen que els armadors i molts usuaris del port no els fa cap gràcia que aquest projecte tiri endavant, Oriol.
Exacte. Antoni Marzoa, patró major de la confraria d'Arenys, ha reconegut que els usuaris del port no estan còmodes amb el projecte de construcció del martell a la bocana. Admet que la majoria d'armadors hi estan en contra perquè estrènyer la boca del port complicaria l'entrada de vaixells, sobretot en cas de tempesta. Però com a confraria es mantenen al marge de la polèmica i estan a l'espera del que dictaminin els estudis tècnics que s'han encarregat i que es confirmi que el martell no suposa cap risc ni problema per la seguretat.
Està tornant a encarregar estudis per revisar i assegurar quin ha de ser el camí, i em sembla que estan parlant d'un import de gairebé 800.000 euros en estudis per veure de veritat tot el que ja s'ha fet fins ara, perquè hi ha estudis de port, de la capitania, que demostren que no hi ha problemes. Jo, de tota manera, nosaltres no ens estem manifestant ni a favor ni en contra. El que diem és des de la prudència. No, els armadors, com a teia, no els hi fa cap gràcia. I la majoria, potser, estaran en contra. Perquè és, des del seu punt de vista, lògicament, complicar l'entrada, sobretot, al nostre port.
Des de la confraria rebutgen fer soroll al voltant d'aquesta qüestió, al·legant que també cal resoldre tècnicament l'impacte dels vents a les aigües interiors del port en cas d'onatge i de mal temps.
L'herba de la Pampa, també coneguda com a plomall de la Pampa, s'ha convertit en una de les espècies invasores més preocupants del litoral català. El Maresme ja és una plaga i el Delta de l'Ebre lluiten, com vam sentir ahir, per evitar que s'hi extengui.
Exacte, el Maresme fa anys que aquest plomall de la Pampa és present en talussos, en rotondes, en solars abandonats i vorals de carreteres, i avui ja forma part del paisatge quotidià de molts municipis de la comarca, però allò que pot semblar una planta ornamental i inofensiva és en realitat una amenaça seriosa per als ecosistemes i per la salut. Al mateix temps, entitats com Sea Overlife treballen contra rellotge uns quants quilòmetres més al sud, com sentíem al Delta de l'Ebre, per eliminar grans focus d'aquesta planta abans que s'hi escampi de forma descontrolada. El missatge que tenen és clar. El que ja passa al Maresme és l'escenari que volen evitar al Delta. Originària de l'Amèrica del Sud, aquesta herba de la Pampa forma tofes denses que poden superar el metre i mig d'alçada, coronades per grans plomalls blancs o biogassis. A Catalunya s'ha estès sobretot al litoral gironí barceloní i és especialment abundant al Baix Llobregat i aquí al Maresme, on durant anys s'ha plantat en jardins i rotondes com a espècie ornamental. El problema és que es tracta d'una espècie exòtica invasora, inclosa el catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, i un cop s'escampa dels jardins colonitza ràpidament espais naturals i marges degradats. S'adapta a gairebé qualsevol tipus de sòl i condiciona i ocupa el terreny amb molta força, impedint que hi rebrotin espècies autòctones. Això frena la regeneració natural i altera completament l'hàbitat de la fauna, especialment d'aus que necessiten zones i diversitat de vegetació per nidificar. A més de l'impacte ecològic, també hi ha un component de salut pública, perquè en formar part de la família de les gramínies i florir entre finals d'estiu i la tardor, això allarga la temporada d'al·lèrgies per moltes persones sensibles al pol·len. Al Delta de l'Ebre han detectat ja alguns focus a l'entorn d'Amposta, en cultius abandonats i als marges del riu, on comença a afectar el bosc de ribera. La invasió es considera encara en fase inicial i la prioritat és actuar ara amb maquinària, pesant en finques ermes molt infestades, amb vents com el mestral escampant milions de llavors. Si no es talla a temps aquesta expansió, la invasora podria reproduir i al Delta, el mateix escenari que ja es veu aquí al Maresme, talussos, marges, espais oberts, ocupats gairebé en exclusiva per aquesta planta, amb una pèrdua de biodiversitat molt difícil ja de revertir.
Acabem el nostre repartiment. pas informatiu aquí a la Costa Daurada expliquen que el vaixell d'Open Arms estarà ancorat fins diumenge al moll de costa per donar a conèixer la feina per rescatar del mar vides humanes que es veuen obligades a fugir del seu país. El podran visitar totes aquelles persones de Tarragona o voltants que ho desitgin. A més, es calcula que 750 alumnes de la ciutat passaran per l'embarcació des d'aquest dimecres i durant els propers dies. Tarragona ha donat la benvinguda a l'embarcació. El fundador i director d'Open Arms, Òscar Camps, ha posat en valor el suport de Tarragona en uns temps, ha dit, on els drets humans sembla que siguin una peça de museu. Diu que la seva defensa és una obligació de tothom.
En aquest temps que estem vivint actualment, on els drets humans sembla que siguin una peça de museu, on la vida no té gaire valor, és quan més cal arribar a la societat civil, arribar a les escoles, arribar als instituts. La defensa dels drets humans és una obligació de tothom.
En paral·lel s'ha enfortit l'aliança de l'Ajuntament de Tarragona, el Port, la Diputació i Open Arms per donar suport a l'ONG. L'alcalde de Tarragona, Rubén Miñuales, ha recordat que l'administració local ha passat dels 50 als 70.000 euros que es destinaran al conveni amb Open Arms. Miñuales diu que la ciutat ha de contribuir a fer una societat més justa i solidària.
Tots els nens i nenes i la ciutadania que passaran per aquests dies entendran la tasca tan important que és vetllar els uns pels altres. Éssers humans intentant salvar a éssers humans. Salvar vides i reconèixer una cosa que hauria de ser molt òbvia, i és que aquest planeta és de tots i de totes, i que estem de passada. I uns no tenim més i millors drets que els altres.
El president del Port, Santiago Castellà, ha destacat el lideratge de Tarragona en aquest tema i diu que és la millor fórmula per combatre discurs d'odi.
Ens interpel·la, ens exigeix que pensem i, per tant, és el millor antídot contra els discursos de l'odi. La prioritat de les persones primer que ens porta el missatge d'Open Arms, fa que ens convidi a pensar en millorar molts aspectes de la vida i de la convivència ciutadana.
En aquesta dècada han rescatat del mar a més de 72.000 persones. Moltes, malauradament, han mort engolides. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, molt pendents del temporal de tramuntana que estem tenint en alta mar. Sobretot a la Costa Brava i ja mar enfora, la Costa Daurada i la Barcelonina, tenim onades que passen de la Maragassa, fins i tot Mar Brava, i en algun cas mar desfeta, ja bàsicament a l'entorn del Mar Balear. Per tant, una situació complicada al llarg de les properes 24 hores. Onades que en alta mar passaran fàcilment dels 6 metres d'altura. A prop de la costa, doncs també tindrem una mar molt remenada, especialment a la Costa Brava, on aquesta tarda i també demà dijous tindrem entre Forta Maró i Maragassa. També una mar de fons molt notable. Per tant, déu-n'hi-do l'esvalotament marítim a la Costa Daurada, Forta Maró també, a la costa barcelonina, Maró, Forta Maró, ja mar enfora. Sempre amb vent de nord o del nord-oest, molt més fort a la Costa Brava. Déu-n'hi-do, al voltant del Cap de Creus, més de 100 km per hora. També al Delta de l'Ebre. En vista el dijous, una mica menys de vent, sobretot a la tarda, però sempre de nord i de tramuntana a mestralada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments no hi ha cap incidència rellevant pel que fa a accidents o retencions, més que en aquells punts on s'estan fent obres i que en són molts, com ja sabeu, on hi ha obres d'arbre al saltat, per exemple, a la 27, a Constantí, obres a la C12, a Roqueta, a la 240 Valls, i per tant és en aquests punts on caldrà circular amb prudència. Però com diem, de moment cap problema pel que fa directe a una incidència, però demanar-vos que no baixi la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, em va anar Alonso Tambo.
Dimecres, i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest matí ja ho tenim tot a punt per parlar avui precisament dels ports esportius amb la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
Avui parlem dels ports esportius, no?
Sí, parlem dels ports esportius a les Illes Balears i ens acompanyarà en Santiago Fiol, que és un expert i també membre de Ports Viver, que ens donarà una altra visió, un altre angle.
Doncs saludem també a Santiago Fiol. Molt bona tarda.
Molt bones tardes. Com estan?
Com hem de gestionar aquests ports esportius, Santiago, més tenint en compte el canvi climàtic que ja el tenim aquí?
Bé, jo crec que s'ha de fer sempre una clara diferenciació entre els que són d'interès general, que són els que gestiona, bueno, no sé si Catalunya està transferida a la gestió de ports, a Balears no, esports de l'Estat i esports que Club Nàutics, en definitiva, que gestiona part de les Illes Balears. És essencial que s'imposin mesures ecològiques a tots aquests ports, siguin bé d'interès general o bé d'esports deportius.
Anna, endavant.
Sí, hola, Santiago, moltíssimes gràcies per ser aquí una altra vegada amb nosaltres, eh? Moltíssimes gràcies com a expert. I tot el que passa a les Balears sempre ens arriba més tard aquí, a la península, eh? Una qüestió, hem de destacar el que deia, esmentaves les dues tipus de gestions i administracions que sempre no s'acaba d'entendre, però també el que cal destacar també és la conselleria. Per exemple, el que vosaltres teniu en aquest cas, teniu la conselleria del mar, que per exemple això ho té Galícia, ho té França, però per exemple aquí a Catalunya, per exemple, no ho tenim pas. Sempre anem un pas per endavant. També és una gran notícia això des de l'any 23 que es va fer.
Sí, un poc tenc que veure jo amb aquest tema, perquè som un dels autors de l'IDEA a nivell autonòmic. Sí. Tota vegada que efectivament a França existeix un ministeri i a Galícia existeix una conselleria de la mà que té inevitablement unes altres característiques, perquè ja està segurament més enfocada a la pesca. Nosaltres aquí tenim una indústria que és molt important en el PIB de les Illes Balears i que ningú discuteix que ha d'haver una conselleria d'agricultura, que el PIB de les Illes Balears és molt inferior a el de la mà, i és la primera vegada que es planteja una conselleria de la mà. I, efectivament, això fa que no ens hagin posat o mostraven sempre que eren serveis socials, en la qual, clar, sempre teníem més prioritat els serveis socials que l'esport nàutic, per raons òbvies.
Clar, perquè, Santiago, hem de cal dir també que les Balears és una potència en si mateixa turística, com ho són també els ports turístics, que ho ha dit també, per exemple, i sempre ho esmenten en Màxima Obestat, que són com un resort, que això està dintre de l'economia i en genèsis.
Efectivament. A més, el turisme de creuer és un turisme que fa una estada normalment d'un dia a Palma, a Moró, a Alcúdia, i se calcula que cada un dels turistes gasta en un dia 300 euros. I, pues, si estan parlant de 300 persones, 3.000 persones d'un creuer que desembarquen un dia i gasten 300 euros en comerces de centre, pues, estan parlant de molts diners.
Clar, perquè una qüestió, també ara recentment, això des del pla d'inversió del transport sostenible, s'ha esmentat per primera vegada, s'incorpora, i ho hem de celebrar des d'aquí, la nàutica dins de l'estratègia marítima. Això és recent, les embarcacions estan incorporades, ho he dit, a Europa, i també en aquest foro, en el foro de la feta nàutica, també es va esmentar aquesta gran fita. Es va com un coet en aquest sentit. Si s'admita dintre del pla estratègic,
però estem molt bons a dir, o sigui, se tracta d'observar cap on va el món. Si hi ha una indústria potent en el món, això de l'automòbil. Cap on estaran aquest sector tan crucial? Cap a les energies híbrides i cap a l'elèctrica. Això és el camí. L'ecologia no conec a ningú que digui que no és ecologista. Tots ho som i procurem fer les coses bé en la mesura que està a les nostres mans. Però hem de mirar cap on va el món. I els combustibles fòssils i els buidar sentides al mig de la mà i totes aquestes coses estan absolutament superades.
Clar, perquè també hem de donar la bona notícia, perquè a Ports de l'Estat arriba tard en aquest sentit. Diu que ara ha creat molt impacte al sector portuari, sobretot al sector, que diu que genera molt impacte social, 80.000 llocs de treball, 5 milions d'euros i la connexió per ciutat. Però a Mallorca hem de destacar que s'ha format el primer club de navegació del Mediterrani, que és elèctric. O sigui que Mallorca, en aquest sentit, en quant de sostenibilitat, va per endavant.
Efectivament, és que el camí no pot ser altre, o sigui, sí. Hem de tenir clar que hem d'anar cap en el futur, cap a energies netes, hem de cuidar el medi ambient i els primers que estimem la mà i els que volem que la mà estigui en perfectes condicions són la gent que navega, i nosaltres volem sí. La mà neta i la volem cuidar més que ningú. També he de dir que a la Conselleria de la Mar se li ha afegit, se diu Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua, en la qual s'està tractant d'aconseguir que no hi hagi emissaris i que no se tiri brutó de clavegueram a la mar, ni tan sols pluvials, que tota l'aigua es recicli, perquè com més va serà un bé més escàs i més car.
Clar. Perquè anteriorment, Santiago, abans de que hi hagués la Conselleria del Mar, el govern destinava tots els ingressos, els cèntims, els cànons i els impostos, que eren 15 milions d'euros, es destinaven a altres coses que no eren part de... Anaven, per exemple, al servei dels ferrocarrils, a compres de vivenda, protegia, que està molt bé, però no es potenciava en aquest sentit el sentit del mar. Ara estem amb el
bon camí. Aquí hi ha una gran polèmica. Aquí hi ha una gran polèmica en el sentit de que fa molt d'anys se va imposar una ecotassa, que era, que a Barcelona ja consta que era un euro per dia per turista,
sí.
Inclús els propis balears la pagàvem, si anàvem a fer hermós un hotel, a la mateixa illa o una altra illa, i era una tassa que per definició és finalista i era per dedicar-se al medi ambient. Això mai va ser així, sinó que se va dedicar a altres gastos, inclús a gasto corrent. I això va ser molt protestat, inclús s'hagués pogut plantejar qualque tipus d'acció jurídica contra aquesta pues, en definitiva, malversació de cabdals. Perquè si hi ha una cosa que és finalista, és una taxa.
Exacte. Jo dic que ets jurista, doncs ja aprofitem. Perquè en aquest sentit, porti bé... Sempre el que potència en aquest sentit és la nàutica social, si no sé, la nàutica social no existiria i tal com va, per exemple, a Ports de l'Estat amb el pantalada de la discòrdia, que és el de la quarantena, seria un altre servei, que és especulació. Sí. Hem de donar gràcies a Ports Viver en aquest sentit, que això és el que hem de donar llum aquí.
Efectivament. Ports Viver té com a competència els remeis de gestió directa i de gestió indirecta, que són els clubs nàutics. Els clubs nàutics tenen com a objectiu social el desenvolupament de la pràctica de l'esport i especialment la vela esportiva. Per exemple, enguany el meu club, que és el Club Nàutic de Fernal, juntament amb un català, en Xamar, ha fet campiona del món en 470, i pues, és una combinació de col·laboració entre clubs esportius per desenvolupar pues, deport d'alt nivell. I són uns serios candidats pues, pròxims als Olímpics.
Clar, sense els clubs nàutiques no fem res, però tal com deien en el Congrés de Caixeta Nàutica, en aquest foro, els clubs nàutics no se'n recorden quan hi ha medalles, però de la financiació no. Com hem de resoldre aquest tema?
Bueno, jo te diré, mira, i m'ho posaré de fred, aprofitaré per fer un homenatge a un amic meu. La setmana passada va morir una persona que no m'hi ha Ceferino Vila. Va ser un criquetista de Snipe des de temps, jo crec que final dels 60, i en els anys 80, juntament amb l'esquerra president de la Federació de Bola, jo m'he ensenyat, varen posar en marxa un programa preolímpic que va suposar pues, bueno, anar desenvolupant l'esport, i a Barcelona 92 un mallorquí, Jordi Calafat, va guanyar medalla d'un 470, i a Atlanta 96 Pepo de Ballester, juntament amb Fernando de León, va guanyar medalla d'un tornado. I això no hagués estat possible sense l'aportació i seguir dels clubs nàutics. I els èxits que se tenen avui en dia són gràcies a gent que ja feia feina des dels 80 per aconseguir que els clubs destinessin diners, importants recursos a l'inici a la bola, a tots els romans, i anessin pujant els nivells dels nostres esportistes.
Clar, perquè les pròrrogues dels clubs nàutics aquí és bàsica. Si no hi ha, si no hi ha aquest pilar dels clubs nàutics, doncs ens anem a un altre escenari que potser no seria tan social, ni, i per això hi ha aquestes llistes d'espera. Perquè
efectivament, o sigui, perquè la gent m'entengui, un club nàutic, el meu, és de Cerdal, és com el Barça, és de socis. No és com l'Espanyol, que és d'un propietari.
Per la qual, la xinèsica no presta atenció de res, clar.
No, vull dir, nosaltres no podem donar beneficis. O sigui, nosaltres hem d'invertir el que obtenim per gestió de la cafeteria, d'esverdero, dels barraments, en pràctiques esportives i inversió en el propi club nàutic pel seu manteniment. I en pagar els cànons, que són importants en aquests moments, que mos posa part de les Illes Balears. Però la diferència entre una marina, que me posava l'exemple d'Esport de Palma, i el meu club, és que nosaltres no miram segons els resultats de cara a donar dividendes als socis. Nosaltres invertim en l'esport.
Clar, però una altra qüestió també, que ho hem parlat aquí. La gentrificació portuària, per exemple, que ho hem parlat aquí, Marina, ens en recordem, del Club Nàutic Eivissa, que van passar de pagar 7.300 euros a 25.700 euros per un punt de metres, sí, 45.
Però això és port de l'Estat. Això és port de l'Estat.
Això és el que vull que m'expliquis bé.
Bueno, això és part de l'Estat que va treure un concurs i va primar, més que la tradició social i l'esport, el cànon econòmic. O sigui, la Direcció General de la Marina Mercant, a través de l'Autoritat Portuària Balears, va decidir que el que interessava era fer caixa i no mantenir altres valors importants. Això, per jo, clarament és un error, perquè Eivissa se ressentirà tant socialment com esportivament d'això. És inevitable.
Sí, perquè l'autoritat portuària de les Balears és la que té més beneficis de tot Espanya i una rentabilitat del 5,6. Que si, per exemple, ens fixem en altres, per exemple, a Barcelona, la rentabilitat és un 2,54%, o la de València... 82, o sigui que aquí hi ha marge de cèntims, que no és per manca de cèntims, serà una altra cosa, serà la voluntat, però bé.
No, bueno, és una forma per jo equivocada de veure el que han de ser els clubs nàutics. Jo estic d'acord que després de 30 anys de construcció de 50 s'han d'actualitzar els cànons, perquè efectivament els esports generen molt més riquesa de ser que se feia en aquell moment i ja estan amortitzades les inversions inicials de construir esports. Jo no tinc cap dubte que amb això, vull dir, hem acertat. El que passa és que de qualsevol manera hauria de tenir continuïtat l'associació, pues, en el nostre club hi ha des de Port d'Èlite, on tenim pues, una campiona del món i dues, perquè na Paula Barceló també va ser campiona del món en 49er femení, fins a jo que n'he ve que han regat els socials de creuer en els 58 anys i un senyor que surt a pescar que la mas a posta de sol. En la qual un club nàutic permet mantenir tot tipus d'activitat social i esportiva a una franja d'edat immensa. Immensa.
Ho hem de deixar aquí, molt interessant tot el que esteu explicant. De fet, nosaltres intentem donar veu cada setmana als clubs nàutics del territori perquè ens expliquin les seves novetats. Moltes gràcies per atendre'ns a aquesta tarda aquí a Santiago Fiol.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició sempre.
I Anna, moltes gràcies a tu també.
Sí, moltíssimes gràcies, Marina, i moltes gràcies als oients. I, Santiago, moltíssimes gràcies. Doncs tornem i reprendrem el tema.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Obrim nou espai de Meteo i us volem parlar sobre els observatoris meteorològics i quines diferències hi ha entre aquells oficials i les xarxes particulars. Sergi, això és una qüestió que sempre crea una mica de disputa, eh?
Doncs sí, és una situació que confon i és una situació que, per exemple, amb episodis com el que estem visquent avui aquí a l'Escala, el que veu veure, per exemple, ahir a Terres de l'Ebre, de ventades i por ahí, sempre porta no mals entesos, però sí que, bé, si algun passa algun percance, em surt la paraula en català, en castellà, no sé com seria en català, però si, per exemple, es trenca un tendal de casa, una persiana, una finestra, cau no sé què del teulat, hi ha moltes vegades un conflicte entre propietari, asseguradora, etc., de què s'ha de fer o quina és la dada meteorològica que és vàlida, no? I avui en volem treure una mica aquest l'entrellat, però primer de tot, com sempre, m'agrada posar-vos en context i posar-vos, primer de tot, el que és un observatori meteorològic, que evidentment és el conjunt d'aparells destinats al registre de les diferents variables meteorològiques, el qual inclou la figura també de l'observador meteorològic persona, és a dir, aquell observador que vetlla pels seus aparells, tant siguin manuals com siguin automàtics, i també vetlla per observar moltes coses o diverses coses que els aparells no poden arribar a observar, per tant, la figura de l'observador. Com deia ara, o introduïa ara, d'observatoris n'hi ha de manuals i automàtics, o sigui, manuals són aquells observatoris que els aparells són, podríem dir, a l'antiga, no? O encara, si me permet dir-ho així, els termòmetres que eren de mercuri, ara els de mínimes són d'alcohol, els de màximes amb un nou material o fins i tot diferents tipus de materials, el pluviòmetre, normalment els pluviòmetres, que són totalitzadors dels estils Hellman, que se'n diuen, que són els que ens serveixen per mesurar la pluja. Un higròmetre manual seria aquell, per exemple, aquells més precisos, que van amb pèl de cavall o fins i tot amb pèl natural. I, per contrarrestar, aquells observatoris meteorològics automàtics o digitals. És a dir, composats de diferents sensors que enregistren totes aquestes variables meteorològiques, ens l'envien o ens les passen a una consola, i d'aquesta consola, que és, altrament dit, una pantalla on podem veure totes les dades, d'aquí a un data logger, que és un emmagatzemador d'aquestes dades, i a partir d'aquí directament al núvol o en alguna cosa on ens puguem desvisualitzar o descarregar aquestes dades. D'acord? Això seria la gran diferència. Ara bé, tenim una altra gran diferència dintre d'aquests observatoris, vàlids per tots dos. Els observatoris meteorològics particulars, és a dir, els que pertanyen a una persona particular que té el seu observatori al jardí, a la teulada de casa, on sigui, o bé els observatoris meteorològics oficials, o sigui, aquells que són pertanyents als serveis meteorològics oficials, que sabem que a casa nostra són bé el Servei Meteorològic de Catalunya o bé l'Agència Estatal de Meteorologia. Sí que és cert que alguns observadors meteorològics manuals, alguns observatoris en terreny particular, poden tindre instrumentació oficial, és a dir, aquella homologada, aquella validada per aquests serveis meteorològics oficials. D'aquí se'n deriva, per exemple, la xarxa d'observadors meteorològics, la XOM del Servei Meteorològic de Catalunya, i també altres xarxes, sobretot la xarxa secundària d'observatoris de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aquelles dades que recullen aquests observadors són igualment vàlides que les estacions meteorològiques oficials que tenen instal·lades aquests serveis meteorològics oficials. Una diferència molt gran, evidentment, és amb el preu del material. Vull dir, estem parlant que observatoris meteorològics...
Els de casa no són tan cars,
no,
ja t'ho dic jo.
No són tan cars, ens podríem anar entre uns 200 i uns 2.000 i pico euros, no? Però és que els observatoris meteorològics oficials ens anem entre uns 5.000 i uns 20, 30 o el que puguem posar-hi, no? Depenent de la precisió, depenent del lloc d'instal·lació, depenent del material i dels aparells. Per tant, com a particular segurament no podem arribar al nivell dels oficials, però sí que podem arribar a una cosa molt important en els observatoris, que és la instal·lació i el manteniment. O sigui, l'observatori meteorològic, per tenir unes dades fiables, ha d'estar instal·lat amb unes normes que marca l'Organització Meteorològica Mundial, que això ja hi entrarem en una altra ocasió, perquè dona per un episodi complet, i ha de tindre un manteniment. O sigui, l'observador ha de vetllar, bé sigui manual o bé sigui automàtic, perquè aquelles dades que dona l'observatori siguin correctes, no siguin desfasades, perquè els aparells estiguin ben calibrats. És a dir, que no ens trobem amb observatoris que marquen temperatures exagerades o observatoris que, com ha passat algun indret, estiguin situats just a la sortida de fums d'una xemeneia. Per tant, quan la persona encén la llar de foc, es veu com puja la temperatura. Això passa, ha passat. Garetes meteorològiques que no estiguin pintades de verd, sinó que estiguin pintades de blanc sempre, que és el color que reflexa la llum i que permet que no s'escalfin els sensors. I, per tant, la instal·lació, el manteniment i la validació de dades gairebé és igual o més important que la tècnica de l'observatori o dels materials dels sensors. Això sempre tenir-ho present. I torno-t una mica al que deia al principi, en dos qüestions. O sigui, primer de tot, a nivell d'estudis i a nivell de treballs, bé siguin estudis o treballs sobretot d'origen o finalitats acadèmiques, en aquest cas és molt recomanable l'ús d'estacions meteorològiques oficials. Però sí que és cert que hi ha llocs on les estacions meteorològiques oficials no hi arriben perquè no tenim una xarxa suficientment densa i, per tant, hem d'utilitzar aquells observatoris meteorològics particulars més fiables o amb dades més millors, no? més vàlides. I tornem al principi. En cas de requerir d'una companyia asseguradora que ens necessitem dades meteorològiques, bé sigui de pluja, de vent, de llamps caiguts, etc., perquè...
Tot això per si ens ha passat alguna cosa.
Per si ens ha passat alguna cosa. Només són vàlides les dades extretes de serveis meteorològics oficials, d'estacions meteorològiques oficials, bé sigui les automàtiques o bé sigui les manuals que validin aquests serveis meteorològics oficials. Per tant, observatoris meteorològics particulars de les mil i una xarxes d'observatoris particulars de Meteoclimàtic, de Wonderground, de Weathercloud, etc., que hi ha, aquests en principi les companyies asseguradores no ho validen a l'hora de pagar aquestes incidències, no? aquests desperfectes. I també cal tenir en compte que les companyies asseguradores no són tontes, ans al contrari, sempre posen uns llindars a partir dels quals paguen els danys. amb això també hem d'anar al tanto, perquè per exemple amb vent pot ser que el llindar estigui per sobre dels 90 km per hora, amb pluja per sobre dels 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, per exemple. Per tant, són llindars que sempre hem de tenir en compte a l'hora de cercar aquestes dades o de demanar aquestes dades.
Llindars que ho deuen dir les mateixes companyies asseguradores, o sigui que la gent ho pot mirar fàcilment
a les pòlisses, suposo, de cada assegurança o amb una consulta a l'asseguradora, a cada asseguradora que tinguis tu contractada, no? O que la gent tingui contractada, això els hi poden dir. Però amb això hi ha molta confusió, perquè sovint els que ens dediquem a això del temps o de fer previsions o som observadors ens venen a buscar a nosaltres i els hi hem de dir, escolteu, no, jo us oferiria les dades molt amablement i molt d'allò, però aneu sempre als serveis meteorològics oficials. Exacte, perquè són les que us, són les que us valdran en aquest aspecte.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sergi, un cop més.
Gràcies a vosaltres. Ens hi trobem.
Així arribem al punt final de la Randa Mar, d'aquesta primera hora de Randa Mar d'aquest dimecres 26 de novembre. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, 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 ya no estaríamos vivos pa' opinar, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua. Si la mirada mataran tan, 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 ya no estaríamos vivos pa' opinar, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua. Tini, 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 dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Conmigo, ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos.
más clara que el agua. Baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa, porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa.
Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigas, amigos.
Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa si la vida es una sola? ¿Qué
Radio
importa?
Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Ajuntament i Urbacer treballen per millorar el sistema de recollida de residus.